Allò que no sona, amb Coco Jean Davis i Jordi Ramírez.
Segona temporada.
Capítol 10.
Salutacions a tots i a totes, us donem la benvinguda a Allò que no sona, un podcast dedicat a la indústria musical catalana i les persones que en formen part. El meu nom és Coco Jean Davis i al meu costat tinc el meu grandíssim company Jordi Ramírez de Buen Ritmo. Bona tarda, Jordi.
Hola, Coco, com estàs?
Bé, molt emocionada de conèixer aquest personatge de la indústria musical que ens portes avui. Explica'ns una mica.
Avui tenim com a convidat a una persona que, tot i que encara està en actiu, jo crec que podem dir ja que forma part de la història de la música a la ciutat de Barcelona, com a mínim durant les 4 darreres dècades, potser 5, i que encara que és especialment conegut per la seva tasca discogràfica, volem que ens expliqui més sobre els seus inicis dins de la indústria i sobre tots aquests anys de professió que avui ens dirà. Parlem de l'Enric Padescoll. Benvingut, Enric. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres, que ens fa molta il·lusió.
Moltes gràcies. Molt content de ser aquí.
Començarem a preguntar una mica el gènesis de la teva connexió amb la música. Has sigut músic? Tens músics a casa? Tens familiars? Explica'ns una mica com aquesta connexió amb la música.
Doncs mai no tinc ni cap familiar músic, ni sóc músic, ni sé tocar cap instrument. I sí que a prop de casa hi havia una botiga d'orgues Hammond.
Ah,
i alguna vegada havia entrat i el senyor d'allí em deixava tocar les tecles. I m'impressionava molt perquè a més tenia tots aquella capacitat de sons diferents, de carimba, salsa, no sé què, i t'ho feia quasi que automàticament, no? Era molt divertit. Uh-huh. Però no sé tocar cap instrument. Sí que de petit jo vivia al carrer París amb Urgell i la meva mare m'enviava a comprar pa i al carrer Urgell amb Rosselló, no, amb Provença, sota de París, hi havia la fàbrica EMI de discos.
Okay.
I jo quan anava a comprar el pa al carrer Còrsega, al forn de pa, sempre passava, era una fàbrica grisa, de pedra, molt dura i tal, uh-huh. I sempre passava i era molt, molt de paret molt gran, de granit, d'aquesta molt, molt difícil, però hi havia un petit aparador on penjaven uh-huh. els singles i de l'època, no? Uh-huh. I sempre em quedava allà mirant i sempre veies els grups aquells dels 60, dels 70 i allò també em va ajudar, sempre la música em va ajudar a sortir del món gris que es vivia en aquella època, va ser com una fugida, no? Després, anys després, doncs, recordo que per exemple, hi havia els primers festivals a Barcelona, el Festival de Música Progressiva de l'Iris, del Price i tal, i llavors ja em començava a escapar de casa i acompanyava la meva àvia que anava a missa els diumenges i la deixava a l'església Santa i m'escapava cap al Saló Iris, que estava al carrer València, i com que no tenia diners per entrar i tal, allí havien feien concursos els matinals dels diumenges, mm-hmm. feien concursos de bandes. I llavors actuaven pues, grups d'aquella època, Bolles Madereros, Slow Blow, tal. I llavors
tot,
feien, no? feien una mena de votació entre el públic,
sí.
que podien escollir qui seria el grup al final de temporada que guanyaria, no? Uh-huh. I aleshores perquè em deixessin entrar jo era el que passava per entre el públic i la gent anava tirant un paperet i amb això em deixaven entrar. I allí per exemple es van celebrar el primer festival de música progressiva, els primers concerts de Sisa, de Pau Riba, de música d'aquella època, uh-huh. i bueno, i eren època de franquisme pur,
absolutament.
Vull dir, absolutament.
Hi havia una set, una gana de música,
molta,
sí,
i,
no? Una necessitat.
Acostumaves a veure policia allí, d'aquesta, grisos, uniformats, i que venien, i bueno, era una mica una cosa estranya. El Saló Nires era, com el Price, eren dos llocs que feien lluita lliure, i feien boxa i lluita, però i alguns promotors ho van agafar, un d'ells va ser Oriol Regàs, ho van agafar per fer aquest festival, i va ser el primer festival de música progressiva, que després, amb els anys, seria aquell que es va fer a Granollers, del primer que hi va haver allí, que van estar Family i alguna altra banda anglesa. King Crimson.
King Crimson.
M'interessa molt això que has dit. No sé de quin any parles, de que hi havia una fàbrica de discos en ple eixample de Barcelona. Això quin any era? I fins quan va ser-hi aquesta fàbrica? Ara que costa tant fabricar discos i que és tan difícil trobar lloc, tenir una fàbrica aquí al costat de casa seria meravellós.
I va ser, jo crec que devia ser, jo era petit i tal, devia ser dels anys 50, i a l'any 70 encara hi era. I concretament és l'edifici aquell que hi ha de Núñez i Navarro, del carrer Urgell, tot aquell bloc, tot allò fins de Còrsega fins a París, tot allò era la fàbrica EMI. I anys després allí hi va haver la seu de l'Esgae a Barcelona, a l'època del Ferran Mascarell i tal.
Al costat de l'Hospital Clínic.
Exacte, allí tenien la seu d'Esgae, que va ser curiositat perquè tot aquell edifici el van derruir i tal. I a dintre, doncs, hi havia els estudis i la fàbrica de discos, que després, amb el temps, la EMI només va mantindre unes oficines al carrer Tusset i se'n va anar allà a Madrid, quan l'època dels 80, que totes les multinacionals se'n anaven a Madrid.
Sí, sí.
Però la indústria discogràfica estava a Catalunya, tota.
A Catalunya sempre. Tota.
En aquella època estaven tant la direcció com la fàbrica, l'estudi, tot es feia des de...
Tot estava aquí a Barcelona. Era on hi havia la indústria del disc, al carrer Girona amb Còrsega també, estava la Columbia, CBS, que era tot un edifici, que ara és un hotel de joves, un hostel. Una altra fàbrica de vinils, de l'última que hi va haver aquí, era Fabrixa, que estava al Pronovias, al costat d'on està la fàbrica d'AM, de cerveses, a l'aeroport, encara està l'edifici, i Fabrixa era allà d'un compendi d'empreses d'aquí, que va ser l'última fàbrica de vinils que hi va haver a Espanya, vull dir.
Jo havia fabricat per això després, més tard, a Barberà del Vallès, encara a vinils.
Però ho feien fora. Hi havia una fàbrica de cassets, de cassets i de CDs. Però el vinil, bueno, no sé, potser sí que encara mantenien alguna màquina, però era Tecnodisco o alguna cosa així.
No me'n recordo com es deia.
Hi havia un senyor, es deia el senyor Zaragoza, que era el que ho...
Te'n recordes del nom?
Sí. Quina memòria, no?
Bueno, diuen que de la memòria antiga te'n recordes més que de la immediata. No?
Mira.
Jo ja estic en aquesta fase.
Molt bé. Hem tret la majoria de la informació d'una entrevista que he trobat per internet, i en la que, bueno, parles una mica de tota la fase prèvia a aquesta creació, quan tu comences amb la indústria, etc. Però em sembla que passa... Hi ha com moltes coses que passen entre l'any 76 i l'any 91, quan tu crees que indústria, que em sembla que ja donaria com per fer-ne un llibre, que per cert ens n'has portat un aquí, ara que ens l'has deixat, que moltes gràcies. I tu comences una mica a treballar, perquè llegeixo l'entrevista, tu comences a treballar a la indústria amb el Gai Mercader, i no fent discos, sinó en el món dels concerts i els 17 anys. Sí. Com el coneixes, com contactes, com vas a parar a treballar amb ell?
Perquè... Jo... Doncs, de la mateixa manera que em ficava, doncs, quan ets molt jove i tens il·lusió en aquest món, doncs era una manera... Un dia em vaig presentar a les oficines del Gai, i ell estava a Gran Via 550, on està ara l'escrivà, aquesta pastisseria, a dalt a les escales, ara és un hotel Vueling, el que era l'oficina, i em vaig presentar, jo es coneixia... Havia sentit parlar del Gai, però havia anat a algun concert dels primers que va fer. i em vaig presentar. Jo estudiava de més a l'Acadèmia Alpe, que estava allà Aribau amb Gran Via, que era una acadèmia de golfos, d'aquestes que t'aprovaven només per pagar. I bueno, i feia nocturn, o sigui, us imagineu, no? El nocturn era ja el pitjor. I la gent que ja érem els cràpules, no? I llavors em vaig presentar un dia amb el Gai i me'n recordo que el Gai em va dir que no, ni hablar. Però bueno, vaig insistir i al final em va agafar. I vaig començar doncs fent recados, però recados d'aquella època de que era una època molt, molt difícil. Era el de ser promotor, era, llavors érem quatre
persones. Quédate al lado del teléfono, sí, sí, por si alguien
no,
llama.
I coses increïbles que es feien, no? I me'n recordo que érem quatre persones. Era el Jaume Puigdegut, que era un amic del Gai, un soci d'aquella època. El Gai va tindre molts socis. El Jaume, el Gai, la seva dona d'aquella època, la Caroline, una noia francesa, i una altra noia, la Kènia, i entre tots ens ho fèiem allà. Allí havíem fet de tot, me'n recordo que en aquella època era molt difícil transferir diners a fora, tot era molt, molt fosc, a vegades havíem fet coses increïbles, des d'anar a França per fer una transferència portant els diners en efectiu, com per bandes com Chicago o altres d'aquella època, doncs, que venien a actuar. I organitzar concerts era molt difícil perquè no ho entenia ningú, no? I el govern civil tenies que tenir sempre, per aconseguir els permisos era complicadíssim, no era algo ben vist, era, i menys el tipus de música aquesta. No? Uh-huh. Llavors, bueno, van ser anys molt bons, allí vam treballar, va ser l'any 74 que vaig començar, llavors Kevin Ayers, primers concerts, Kevin Ayers va actuar a lo que és ara el Parell del 62, que era el Teatre Espanyol,
sí,
que no era
ni
estudi encara, Kevin Ayers, la Incredible Sting Band, bandes d'aquestes, que Titanic va ser el primer grup que el Gai va portar, i bueno, ja era treballar...
I aquestes eren bandes de fora, no?
Eren bandes internacionals. Ja, que no, aquí a Espanya no entrava res, vull dir, no hi havia, no, ningú havia apostat, el Gai va començar a moure's i bueno, i...
I de tota Espanya, suposo que Barcelona era una mica la més progressiva en aquest
sí,
sentit, imagina't.
Sí, la més avançada, sí, sí.
La més avançada.
Sí, sí. A Madrid van començar anys després a fer concerts que també els feia el Gai amb un delegat que tenia, que era un senyor que vivia a Madrid, que era família dels Adrià Gual.
Dels Adrià Gual?
Sí, era el pare
del Adrià Gual.
De l'Adrià Gual, era el
Mira
seu
tu.
Pare.
Sí, 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 que treballava en teatre,
que,
no?
Que treballava en teatre, i era un senyor que venia amb un maletí d'aquests d'aquests que es porten diners i tal, i venia de quan en quan, i era el senyor que vivia a Madrid i li encarregàvem la gestió d'allí. Ell i la seva dona s'encarregaven de tot, des del càtering al menjar dels artistes.
Els Guals?
Sí, sí, que el
fort.
Pare, eh?
Sí, sí, el pare, ara, sí, no? Doncs sí. Pues una salutació per si ens escolta Adrià o el fill.
Sí, sí. I bueno, era una temporada. I després la meva gran experiència, i ja el sumo, va ser l'any 76, que van vindre els Stones, l'11 de juliol del 76, a la Monumental.
Déu-n'hi-do. I... Els Stones i els Beatles no havien estat també a la Monumental?
Sí, van estar, els Beatles van estar, però molts anys abans.
Abans, als 60 més.
Sí, 60 i alguna cosa, sí. Uh-huh. I els Stones va ser l'11 de juliol del 76, que valia a l'entrada 400 pessetes, pessetes en aquella època.
Devia ser un dineral ja en aquella època.
Era molt, i no es va emplenar, i els Stones venien del sud de França, que van venir perquè els hi va vindre de gust, perquè van aparèixer perquè havien... havia mort Franco i, sí. I van dir anem a Espanya.
Aprofitem.
I van aprofitar. I, i no va
I a més, aquesta època, perdona, aquesta època que estaven els, els Stones a França,
era la, la bona.
La bona i la rebelde I que s'estaven escapant sí, 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 de la policia sí, sí. de França tot en plan, I... no, no, que no vamos a...
Recordo que la plaça estava a la meitat, no van portar tot l'equip perquè no, van, no, no hi cabia, ni podien, ni va ser una cosa, una aventura d'ells. El sí. Keith Richards, quan se li acabava de morir un fill, un bebè,
Ostres.
I a més a l'home on va arribar, a dintre de la plaça hi ha un museu taurí, que pots que hi ha tratges i tal, ell va entrar... I va, va entrar dintre el museu I es va posar una xacatilla de torero. I aquell dia era tot improvisat. O sigui, per exemple, van actuar un grup, actuava John Miles, un artista que tenia una cançó que va ser famosa en l'època, va ser el taloner, I abans hi va haver un grup d'aquí, que era Carretera I Manta, que eren del Poble Sec.
Ai,
Aleshores, el Carretera I Manta, bueno, el John Miles no tenia equip. Jo me'n recordo, amb una, era el que fèiem en aquella època, amb una furgoneta, una DKV de l'època, yeah. corrent a la tarda a buscar equip. I coneixíem aquests nanos I quan els vam dir que si ens deixaven a l'equip I tal I que els deixàvem actuar primers, doncs bueno, es van tornar boix, ens van deixar a l'equip, vam arribar a la plaça de Toros a mitja hora abans de que comencés el John Miles, es va muntar l'equip, la bateria, tot, I van actuar tots. I tot era així, era molt, molt...
I tu vas precari. Formar part de tot això.
Sí, ets, sí, sí.
Ets un tresor, tu mateix,
bueno,
només.
Estic molt content d'haver-ho viscut. Sí,
uau!
Sí, sí. I amb el Gall era una vida així, totalment era... Bueno, hi ha coses que no puc explicar, perquè...
No, 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 tu explica, tu no vols una cervesa, una mica de vi.
Hi ha moltes coses que no es poden explicar, no. Era un món que avui en dia, dius, estaríem a la presó tots. Vull dir,
ja.
Eren moltes coses que no es podien fer, que avui en dia no són legals.
Es podien fer llavors, però no es podrien fer ara.
Exacte, sí. És una llàstima, no? Però no... I, bueno, I allí vaig... Després amb el Gai vam començar a obrir botigues, no? Vam obrir una botiga que va ser molt emblemàtica, que va ser... Que això ja va ser abans del concert dels Stones, que era Hospital 94. Era una botiga que hi havia l'entrada, hi havia tot de columnes I estava plena de discos, la gent podia entrar, podia mirar les portades
sí.
I hi havia un disc jockey amb un mostrador que li podies demanar que et posés el disc.
Vale.
I et posava el disc, hi havia cascos, els podies provar, escoltar, I a dintre hi havia una sala on hi havia una projecció de pel·lícules, però totes cinemut
sí.
I tal, on la gent s'asseia I es quedava allà veient I escoltant música. No? I a dalt hi havia una petita galeria d'art. Ara aquesta botiga és una carnisseria halal.
Però és que és molt fort.
Allí, ja. Aquesta botiga, tu treballaves encara per Gai o teníeu, o ja eres...
No, jo vaig treballar allí.
Eres treballador d'ell,
sí, era treballador I, a més, nosaltres vam començar un servei de venda per correu de discos. Que en aquella època hi havia la competència era Discoplay, uh-huh. que era molt potent, de Madrid, I nosaltres vam crear Gai & Co. I també el Gai va comprar la capçalera de Disco Express... que era d'un senyor que es diu Erwin Mauch, que era el director, que era de Pamplona. Aquest senyor va vendre la capçalera I la van portar aquí al carrer... Vam obrir l'oficina aquí al carrer Passeig de Sant Joan en Provença, a prop d'on estava Live Nation I a la cantona d'aquella. I allí hi havia doncs, la revista Disco Express, es feia des d'allà I també servia per recolzar els concerts I bueno, era...
Per fer... no devien ser fàcils d'aconseguir els discos aquests, no? D'importació en aquells moments. Com ho fèieu?
Doncs arribàvem a molt poca cosa. Llavors començàvem a comprar discos a hi havia un distribuïdor anglès que es deia Caroline, que era de, després va ser comprat per Virgin, però Caroline tenia, començàvem a portar els primers discos de The Cure, que començaven a arribar aquí, els començàvem a importar. I després producte d'aquí, me'n recordo d'haver vingut un disco que sempre es van vendre mil, era els concerts de Rock i Amor de Miguel Ríos al Teatre Monumental de Madrid, que era un disco molt emblemàtic de l'època que comprava. Llavors era molt, molt bo perquè et comprava gent de tot d'arreu d'Espanya, no? I d'allí sortien cada setmana quantitat de paquets de música cap a tot arreu.
I de demanda així de la gent, de ganes de... Havia, així de botiga o...
De botigues no n'hi havia, però nosaltres no fèiem el mai això. Sí que alguna vegada veníem alguna cosa, però de fet es va crear un... Al voltant d'allí de l'Hospital 94, el que és el carrer Riereta,
sí,
van obrir diverses botigues perquè sí, va passar un fenomen com el carrer Tallers, que obre una i al voltant obren diverses, no? I va obrir Edison's, una botiga de segona mà, van obrir diverses a Riereta i bueno, era al costat mateix també hi va haver una botiga del Camilo, un dels companys de Ocaña, que també va obrir una botiga de mobles, botigues de segona mà. Es va crear amb aquell nucli,
un àmbit tot underground, underground.
Sí, sí, sí.
Que encara Barcelona té una mica d'això, però res a veure amb el que era. Però no, intentem mantenir això els pocs que som, però...
Allò que no sona, un podcast de les persones que formen part de la indústria musical a Catalunya.
D'aquella època de treballar amb el Gay, passes a treballar amb algunes multinacionals. No sé si m'estic saltant coses, eh? Tu vas explicant, jo podem saltar coses. I una d'elles és a CBS, on se t'encomana la tasca de fer llicències d'artistes espanyols a països de Sud-amèrica.
Sí.
Com entres a CBS de tot això?
Bé,
I amb quins artistes i quines llicències vas fer?
En aquella època no hi havia multinacionals a molts països de Sud-amèrica. Jo estava jove, amb ganes de viatjar, disposat a tot i tal, i el món de les multinacionals no el coneixia. I va ser arrel d'entrar a CBS que em van encarregar un treball que em va vindre molt de gust, que era viatjar a aquests països i vendre les companyies de discos de Colòmbia, per exemple Discos Fuentes o Discosa, eren famílies, no?
Vale.
I llavors els interessava el producte d'aquí, com per exemple Ana Belén, Miguel Bosé, cantants d'aquests que aquí eren grans i però que allí no tenien distribució perquè no hi havia una multi. Llavors el que fèiem era anar allà amb la llicència, intentaves cobrar la primera vegada l'avançament, perquè després ja era difícil tornar a cobrar. I era un treball molt divertit, perquè per mi en aquella època, imagina't viatjar a aquests països, veure món i després et tractaven molt bé, eren família,
sí,
que arribaves allà i podies estar una setmana.
Això no sé per què me'n recorda una mica de la història de... potser no té res a veure, però de Parchís, la banda Parchís.
Exacte, sí.
Més o menys la seva història va ser això, no? Aquesta aventura de com connectar que hi ha Sud-amèrica, los españoles i tal, no hi havia res i éreu reis.
Bueno, eren família, tenien la seva música, però entrava ja els grups d'aquí, els artistes d'aquí, sobretot aquests populars, Víctor Manuel, Ana Belén...
Luis Miguel...
Luis Miguel era d'allí.
De Mèxic, és veritat.
I bueno, van ser uns anys que vaig aprendre molt i sobretot vas poder viatjar, no?
Com t'arriba la proposta de CBS? Coneixies algú arrel d'haver treballat ja amb la botiga i tot això? Perquè CBS, com deies abans, estava encara a Barcelona.
Estava a Barcelona, sí. Estava a Barcelona I de fet, doncs clar, l'estar a la botiga d'hospital, doncs coneixíem tots els representants de totes les companyies. Érem un client dels més importants d'Espanya, el Corte Inglés i nosaltres. No hi havia FNAC, no hi havia Discoplay, nosaltres. Tal. Llavors, wow. Bueno, allí vam coneixia gent i un et portava a l'altre i em va sortir aquesta oportunitat i ho vaig estar fent durant 2 anys.
I està. Quins artistes vas fer? Aquests que ens, això que ens deies?
Això era Miguel Bosé, Ana Belén, Víctor Manuel, els que eren populars allí.
També vas fer de mànager de Carles Santos durant una temporada.
Sí, va ser una experiència perquè ja abans del 90, bueno, després vaig treballar a Virgin durant uns anys.
Sí, per si aquesta...
Amb l'època del Carlos Juan Casado, també una època que Virgin era una companyia independent que encara era propietat de Richard Branson i que era molt activa. De fet, hi havia un so que li deien el so Virgin, Human League, tota una sèrie de bandes que funcionaven. I que era com una companyia molt avançada per lo que hi havia en producte, no? De l'època. I el Carlos Juan Casado va morir uns anys després i a mi em va sortir una oportunitat que va ser quan es preparaven les Olimpiades de Barcelona, que hi va haver una Olimpiada paral·lela, que era l'Olimpiada Cultural, que van programar tota una sèrie d'actuacions aquí, a llocs de la ciutat, a teatres, a auditoris, i també ens van encarregar que la música del que eren els tocs de les medalles i de les cerimònies olímpiques, però jo no soc músic. Era molt amic del Carles Santos, que era un músic que molt, jo crec que ha estat un dels genis de la música d'aquí, un personatge molt especial, de Vinaròs, i li van encarregar el que eren els tocs de les medalles, les fanfàries, que recordo, el toc de les medalles era quan a les atletes se li posa la medalla.
Se li posa la medalla,
era un
sí.
Toc molt, molt senzill, molt de 4 compassos. Uh-huh. I les fanfàries, recordaré una imatge que a la inauguració tot una banda de músics que anaven amb una imatge tipus de liniana, no?
Orquestra,
però amb barretina, amb pell de pantera, tal, i allò era les fanfàries. Les fanfàries també les van encarregar. Però arrel d'allí ens vam fer molt amics i el Santos, que era un personatge complicat per vendre-lo seu, feia òperes, no? Va fer Tramuntana Tremens, altres òperes, i sempre em deia, hòstia, Enric, no em deixis ara, què tal, que hi veníem òperes a Europa, i anàvem a Alemanya, anàvem a diferents auditoris, era un artista que va tenir molt èxit, que amb les seves òperes, no? Van ser algunes molt modernes, utilitzava, per exemple, els castrati, de veritat, però agafava un castrati de veritat i el feia actuar, i feia servir gossos, feia molt, molt...
Sí, que vas deixar que indústria cultural per seguir el Carles.
Sí, però ja va ser... De fet, que indústria la van muntar per facturar les Olimpiades, per facturar...
Necessitàvem
facturar, no? I no teníem res i vam dir, bueno, creem una societat. A partir d'allí, després vam continuar discogràficament traient alguns discos. Uh-huh. Que, bueno, un dels discos que tenim és els de cerimònies olímpiques, que tenim els drets de tota la música de la cerimònia.
No m'ho puc creure!
És la primera referència que vau treure com a indústria?
Potser la primera, sí.
Ostres,
va ser una altra, Maite Martín, va ser a la SOS, a l'altra, potser. Les dues primeres, sí.
que Indústria neix ja des dels inicis pràcticament com a segell, que per això que ens deies, per la, bueno, a part de per la necessitat de facturar la música de les fanfàrries de les Olimpiades, neix com a segell i també com a distribuïdora, pràcticament des del principi. M'imagino que això ve una mica també de la teva experiència abans amb els contactes amb segells, etc. Però recordes una cosa, ja ens l'has dit, els primers discos que vau treure i sobretot els primers segells que et confien la distribució. Com vas a parar aquests segells? També et coneixien o aneu a buscar-los vosaltres o com ho fas?
Bé, era un moment que hi havia...
Això és l'any 91, no? Estem
parlant. Sí, hi havia, en aquell moment hi havia una distribuïdora a Madrid que era Running Circle, n'hi havia... encara no existia el Diablo, per exemple, que va vindre anys després, hi havia Running, hi havia algunes distribuïdores, ara no recordo més, però n'hi havia com tres o quatre, i els segells es movien només en el camp físic, no hi havia res de digital encara, amb la qual cosa, doncs, el tema és que era fàcil aconseguir, i sobretot a nivell internacional, no? A nivell internacional aconseguia segells també perquè tots volien estar distribuïts en un altre país, no? I bueno, i aquí sí que vam fer, per exemple, va ser l'època també que va treballar el Richard amb nosaltres, que va obrir molts segells en la línia d'art, ell va crear una divisió que és de rock.k, que vam tindre allí Santuari, Season of Mist, molts segells dintre de lo que era rock i metall molt importants. I després a nivell d'electrònica també vam tindre allí va ser on vam crear la divisió de Satellite K, que era
Satellite K està relacionat amb
era
Indústria,
exacte, vam crear Satellite K i Satellite K era la part, diguem-ne, electrònica. Llavors teníem Warp, teníem Studio K7, teníem molts altres segells de quan van començar aquí els primers anys de l'electrònica. I vam crear amb l'Albert Salmerón, vam crear un segell que era Cosmos, que era també, doncs, vam llançar...
Pues m'has adelantat una miqueta, però és això. Faig la pregunta, esperant que no la tropeixi massa, que Indústria sempre ha estat molt vinculat, com acabes de dir, al que passa musicalment a la ciutat de Barcelona, no?
Sí.
I de fet vas col·laborar en l'organització del primer Sónar.
Sí, exacte.
I vas estar involucrat en el segell Cosmos, que acabes de dir, i més endavant vas crear un segell Satellite K, com a difusió electrònica de la K Indústria. Va ser, bueno, aquesta que és el que estaves explicant, però... O sigui, Sónar també estava dintre de tot
sí,
això.
Sí, jo era amic de l'Enric Lespalau i del Sergi Caballero ens veiem, treballàvem molt en un local que estava dintre del Poble Espanyol, i allí va començar a gestar el que era el primer Sónar. Ens va ajudar molt el Ferran Mascarell, que llavors estava director d'SGAE, va ser qui ens va ajudar. De fet, la primera injecció de diners la vam rebre del Teddy Bautista, que me'n recordo que vaig anar a Madrid, que ens va donar, no sé si eren 40.000 euros o així, perquè ell era molt aficionat, ell tenia diners d'SGAE i ell era molt aficionat a tots els aparells, electrònica i tal, i ens va donar, i me'n recordo que vaig signar el primer conveni amb ell, i vaig ser administrador durant el primer i segon any, però a mi em continuava tirant el món del disc, i llavors jo ja va arribar un moment que en aquell moment no hi penses, no, les coses com seran,
Estava preguntant,
i la vida és difícil, i en aquell moment dius, bueno, pues coneixíem el Ricard Robles, que el Ricard treballava a una emissora d'aquí de la província de Barcelona, de Molins de Rei, per aquí, i ell venia i tal, i al final jo em vaig canviar per ell, vaig cedir la meva part amb ell i ell va continuar i van ser ja el segon, tercer any de Sónar, però jo vaig arribar just al primer any. I amb l'Enric i amb el Sergi continuem mantenint molt bona relació i tal, però jo ja em vaig desvincular allí.
Però vas tenir, hi eres al principi, com en tantes altres coses, com això que parlàvem d'aquest moment, tu hi eres a les primeres edicions.
Sí, a vegades és una història com allò del Forrest Gump.
És que te veo claro, que no era realment el teu, no?
Hi ha més coses que us podria explicar així. També vaig ser creador de Panimúsica, aquí al carrer Ausias Marc, en una època que el Gai va deixar els discos, vam muntar Panimúsica i era, importàvem discos també, i els veníem des d'un despatx d'aquí del carrer Ausias Marc, a tot
fort,
a la gent que ens comprava o no sé, altres coses, no? Però bueno.
Sonar quin any va ser? 2006? 5?
El primer Sonar?
El Sonar va ser, hòstia, després del 92, 2000, no? Sí, ja el 2000 i alguna cosa, sí, 2002.
Que fort.
En tot aquest impàs, estem parlant ja de principis d'any 2000, tornes, tu que havies estat a la primera oficina de Virgin a Barcelona, tornes a treballar, i amb què industrialitza, tornes a treballar per les multinacionals. Sí. També et venen a buscar, té a veure, perquè llavors Virgin ja sí que era part d'una, ja era una multinacional,
o encara
era una independent.
Quan vaig entrar en aquesta segona època encara era lliure, era del Branson. Uh-huh. De fet, per exemple, us podria explicar també quan van obrir el primer Megastore a Barcelona, o
a la Gran Via.
Virgin Megastore a Gran Via, doncs que vaig estar amb l'equip anglès que anàvem a veure els locals, no? Un dels locals que vam anar a veure va ser la Modelo, la sastreria, que està davant de la Font de Canaletes, que és un edifici que estava en aquell moment disponible, però era molt estret de fons, no tenia la capacitat i vam anar a veure el banc aquest, que era un banc, el de Gran Via, que ara és un Zara, doncs era impressionant, perquè vam entrar, els Virgin Megastores els feia sempre un mateix arquitecte anglès, i vam entrar i encara el banc ja no hi era, però a dintre era impressionant, no? Perquè es conservava tota l'estètica del banc, i a baix hi havia la sala cuirassada, que hi havia una porta d'aquestes rodones així d'amples de 2 metres, que s'obria rodona, i entraves a dintre i estaven totes les caixes privades totes obertes, era com allò...
Com si acabessin de robar.
Com si acabessin de robar, era un plaer estar allí dintre, no?
Sí és poder, no?
Sí, però no hi havia res a dintre, no s'havien deixat res. Però bueno, allí van començar a treballar els arquitectes, i allò va ser una altra divisió de Virgin, perquè Virgin treballava amb diferents... Tenia la part dels Megastores, era un tipus d'empresa, la part de les línies aèries era una altra, i encara aquí va vindre el Branson, va ser abans de que vengués la companyia, va venir ell, que va a la inauguració, va estar la Montserrat Caballé, va estar el Branson, la va inaugurar ell encara, no? Aleshores jo vaig treballar uns anys allí, també vaig crear per ells una divisió de música en català. Jo sempre tenia la falera aquesta de Barcelona, de la música que es feia i tal, i vaig intentar que apostessin, i vam crear un subsegell que era Drac, que després no ens vam entendre massa perquè era el tema...
Drac em sona.
I vam treure allí el Mané, vam Fundació, vam treure els Gossos en castellà, vam treure uns quants discos. De fet, un dels Santos també el vam treure, que el vam gravar, que era l'obra Belmonte, la dedicada al Torero, i amb l'orquestra de Llíria i uns quants discos. Però ja està. I a l'any 2008-2009 vaig tindre un daltabaix d'aquests cops durs de la vida. Que va ser la crisi forta del 2008-2009, que ens vam treure una sèrie de discos, una campanya de Nadal, precisament li van vendre molta... Nosaltres no veníem a Carrefour i grans cadenes d'aquest tipus, i li van vendre una quantitat molt gran de discos a un majorista d'aquí, que estava aquí a Poblenou i que es deia Rose Sound, un senyor, bueno, és igual el nom, que molt espavilat, aquest home va preparar una suspensió de pagaments. i va vendre tot el Nadal, va vendre totes les referències que teníem importants allí, el primer disco de Muchachito, el de Manu Chao, el, la Radiolina, tota una sèrie de discos que es van vendre molt, molt, molt en grans superfícies, i quan va passar la campanya de Nadal va desaparèixer. I ens va,
amb els calés.
Va amb els diners, no ens va pagar, va tancar, de com no en vam saber res, jo intentava anar a cobrar allà, va ser terrible, a més va coincidir amb l'època, va ser com un, com allò, com un castell de cartes, no?
Que, absolutament.
Que et trucava al banc i et deia no et renovo, perquè va començar la crisi forta del 2008. I els que estàvem al món de la música encara menys garanties, i ens van començar, i bueno, me'n recordo que van ser uns anys terribles, no? De lluitar molt, que ha costat remuntar, però que al final vam remuntar, però sí que vam patir, va ser molt, molt fotut per mi, personalment, però bueno, és una experiència que sempre ho diuen, no? Que a la vida t'has d'arruïnar un parell de vegades o tres,
sí,
per saber, no?
Jo crec que sí, absolutament.
I sí que ara veient-ho amb el temps i tal, doncs dius, bueno, molt bé, està bé, perquè...
Sabem alguna cosa d'aquest home?
Sí, continua. A més, mira, fa poc vaig saber que havia estat amb el tema de les mascaretes de...
En sèrio,
que és un professional, sí. I la seva dona és una caporal dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Barcelona.
I un cop passa això no es pot cobrar,
no es cobra res. Doncs comences a tenir problemes, els bancs també, tothom va tancar el crèdit,
t'embarguen coses,
i els clients també van anar baixant les compres, tothom, i bueno, ja, llavors arribes a un punt de que et trobes allà amb un problema greu, no?
Perquè estaves treballant amb artistes grans, has parlat del Manu Chao,
sí,
en aquell
Manu,
que
en el 2007
o 2008 encara es venien molts.
Sí, va ser el darrer disco que va treure ell, l'últim amb CD, que era la Radiolina, i bueno, tampoc no era un disco de gran èxit dintre de lo que és la discografia d'ell, però sí, vam treure el de Muchachito, que va anar molt bé, i una sèrie de referències que, bueno, que eren importants, algunes de fora, i que, bueno, que ens vam tindre que renegociar. Per sort, tot amb el temps s'ha anat posant al seu lloc i s'ha anat solucionant, però bueno, va ser una experiència fotuda, vull dir, personalment, sí. No?
Absolutament, m'imagino.
I bueno, i ja està, i ha passat, i aquí continuem, no?
Us podeu subscriure al podcast de Lloc que no sona a la plataforma on ens escolteu habitualment, Spotify, Apple, iVoox, i també a la nostra web, buenritmo.es.
Ara que parlàvem fa una estona del tema Sonar, de la teva participació per passar coses una mica més bones després d'això, de la teva participació en les primeres edicions del Sonar, una de les coses que ara parlàvem que més m'impressiona mirant el teu currículum i el que has fet és la teva visió una mica a vegades d'això precursora amb algunes coses, i parlàvem també d'això del Sonar, i tu vas ser una de les primeres empreses de Catalunya, almenys, no sé si d'Espanya, en apostar fort per model digital. Abans ens deies de quan es paraven els discos, però sí, tu vas ser dels primers, vas ser els primers que creeu una pròpia divisió digital dintre de l'empresa, sí. I crec que ho feu això quan aquí pràcticament ningú s'ho creia, aquest negoci. Jo recordo que el 2006, 2007, 2008, quan tu comences això, aquí la gent li parlaves de les discogràfiques, li parlaves del digital i deien, però d'on vas aquest? Aquí qui s'ha de descarregar un disco pagant ni res de tot això? I tu, en aquell moment, ja tenies una divisió de digital, sí. I estaves treballant amb els que després han sigut els grans del sector, com The Orchard, etc.
Sí, jo vaig conèixer l'Scott Cohen, el fundador de Orchard, que després ho va vendre a la Sony, vaig conèixer amb un Sonar precisament en un bar d'aquí de Barcelona, a davant del CCCB, un dia a la tarda nit, me'l va presentar algú, no recordo ni qui era, no? I bueno, un tio americà, tal, i bueno, i sempre em cridava l'atenció, no? Tot el que m'explicava i tal. I em va dir que per què no l'ajudava, no? I dic, bueno, vale, sí. I dintre de la dintre de la nostra oficina d'aquí del carrer es va instal·lar Orchard en aquella època, i estava l'Albert Torres, que ara està a Miami, és el seu director. Estava l'Albert, estava la Magda, estaven tota una sèrie de gent que havien treballat amb nosaltres, no? I bueno, i vam començar allà. Era molt fàcil, molt senzill, perquè va ser molt ràpid i molt fàcil, perquè ells, és el que tu deies, no, Jordi, que no hi havia res, era com, bueno, pues si guanyaré algú, benvingut, no?
Sí,
i m'apunto, no?
I
ja està, i tothom s'apuntava, i vam aconseguir molts aixells, no? Molts d'aquí, de Madrid, després amb els anys, l'Scott va vendre la companyia a l'Scott i al Richard Gotterer, que eren els dos socis, i van vendre la companyia a Sony. Aleshores, nosaltres érem el soci espanyol d'ells, però vale. Clar, eren companyies amb molt poder adquisitiu, amb molt poder, de fet el capital era capital israelí de Orchard a l'inici.
Us intimidava això una mica, no?
I ells anaven fent ampliacions de capital, cada cop més grans. Llavors, clar, et deien, bueno, si vols entrar, ja, no puc entrar, no. I llavors, al final vam arribar a un acord de tindre unes millors condicions, una comissió per tot el que havíem aportat, i vam arribar a aquest acord durant uns anys que ens va ajudar a recuperar-nos en l'època aquesta també de la crisi. Ens van ajudar amb això, amb recuperar-nos, però ells ja van anar creixent fins que un dia munten la seva pròpia oficina a Barcelona i se'n va l'Albert, se'n va, bueno, jo mateix els vaig aconsellar a l'Albert, hòstia, vés-te'n, tio, perquè aquí tens, i bueno, i van marxar part de l'equip i ja es va instal·lar. I a Morcher continuo treballant, i tenim molt bona relació, i som un partner molt important per ells, però bueno, ja és una altra companyia, la Celia, que ara està directa, Celia Saez, està de directora. Ella també havia treballat, però havíem treballat junts a Virgin, no? I bueno, és ja una companyia, un monstre, no? Ja avui en dia és grandiós. Però també veiem, és una mica, paradoxalment, és el moment, en aquell temps, quan parlàvem de les distribuïdores, del Running Circle, del Diablo, de la lluita que hi havia, avui en dia la lluita es dona al món digital, que si Believe, que si OneRPM, de fet el director de OneRPM, l'Ismael Comas, també era el meu cap de vendes i amic durant molts anys, no? Ara, ell va ser director d'Adito, va ser director de... I el cas és que la lluita avui en dia es dona per treure's els clients entre el món digital. Perquè...
Això és el que t'anava a preguntar ara mateix. Com veus ara el panorama, actualment, el negoci discogràfic?
Bé, jo crec que aquí hi ha una part que tots els que estem aquí estem perquè ens agrada, no? Perquè sempre ho dic, no? Si el que li dediques, el temps, la dificultat, a vegades el que sacrifiques a nivell personal, familiar, en molts aspectes, és molt que només t'ho compensa el fet de que tinguis la il·lusió, de que t'hagi agradat, o de que sigui un món que has viscut i que és molt xulo, no? I dius, hòstia, tens una vida que has fet mogollon de coses, han viscut tots, no? Tots els que estem aquí, vull dir, sí. Que no és aventures, il·lusions, de tot. Llavors això et compensa la part econòmica, no? Però com ho veig? Pues veig que el món va molt ràpid. Avui en dia estem a l'època dels algoritmes, de la música urbana, d'un món molt que canvia, però continua sent apassionant, no?
Tu no creus que hauria d'haver-hi... és en plan, o te subes al carro del mundo digital ara amb tot el que és Jeff Bezos i tot això, o es podia separar i de mantindre una mica, separar la música amb el que està passant, de com s'està, saps? És en plan, no nos subimos al carro per defendre la integritat del que és la música parlant de discos físics com CDs, vinils, tot això, la integritat del que fem, no?
Exacte. Sí, jo crec que també hi ha un moviment, no? Igual que en el món del canvi climàtic ja, sí. Comença a haver-hi una gent, hi ha tot un moviment que ha crescut amb els anys i ja és molt important. En el món de la nostra música també hi ha, de la indústria, dels algoritmes, de la distribució digital, de la immediatesa, també hi ha una sèrie de gent que està començant a demanar pues, el tornar a disfrutar de la música, el tornar a disfrutar dels formats físics.
Això.
Bueno, a tornar a una manera més com
tradicional,
era tradicional
de fer,
no?
Les coses.
Digue-li, jo crec que ja...
Però això, sense vosaltres, o sigui, nosaltres els músics estem allà... Però necessitem una ajuda més d'entitats més grans, no? Des en plan, pot hi haver-hi una alternativa, però que sigui forta, no només underground, però és en plan com una política nova, algun projecte que es pugui fer en aquest nivell?
Jo crec que el que està havent-hi és hi ha una consciència de gent o de públic que també pues, vol disfrutar de bandes, de discos, de format físic, també del digital, no?
Sí.
Però d'una altra manera, potser, no sé. Bueno, jo crec que vivim un món molt complex en tots sentits, de molta informació, de xarxes socials, de rapidesa, tal, però també hi ha un món o un moviment de gent que demana pues, cuidar-se a lo millor la salut o tindre consciència ecològica o disfrutar de la música d'una altra manera, no sé.
De fet, Enric, jo abans llegint aquesta entrevista que he trobat teva, tu el 2006, quan ja comença a haver una mica aquest que es comencen a vendre menys discos, ja és el moment del CD, però que comença a baixar una mica, tu ja, i es comença a imposar el digital o comença a aparèixer el digital, tu ja apostaves una mica dient llavors, el 2006, que creies que el disc al final tindria un ressorgiment com a objecte, sí. Com ha passat amb el vinil a la llarga. Tinc dues preguntes. La primera és, creus que això pot passar d'aquí uns anys també amb el CD? Creus que això pot passar?
De fet, jo vaig tots els anys vaig a dos fires. Ara, la setmana passada, hi havia una molt important que es fa dos cops a l'any a Utrecht, a prop d'Utrecht, en un poble que és el Record Planet, que és la fira més important, i van expositors de tot el món, és impressionant.
Wow.
Us recomano, si us agrada el vinil, que ho aneu algun dia. Jo no he pogut anar aquest cap de setmana perquè tenia moltes coses, però sempre que puc hi vaig per disfrutar.
Yeah.
I allí és una animalada, el que hi ha, tot és segona mà, hi ha
és que
tota
Alemanya
mena de discos,
és, una...
hi ha, és a Holanda.
Holanda,
i també cada com que hi van haver dos anys de pandèmia, cada setembre fem una fira en un lloc de Portugal, al sur, que fem un hotel entre moltes companyies petites del món, d'Austràlia, de tal, que es diu Pop Meet. Pop Meet, i al Pop Meet ens trobem allí amb un hotel, un hotel de B, amb una piscina, està al costat d'un parc aquàtic que hi ha allà a l'Algarve, a un poble que es diu Quarteira, i allà ens trobem gent de tot el món, no? Però petits, mitjans petits, distribuïdors, petits segells. D'aquí d'Espanya hi anem, aquest any hem anat a Altafonte, a Avispa i nosaltres, que fa anys que hi anem. Però hi ha de gent d'Austràlia, d'Anglaterra, d'Alemanya, de tal... I ja hi ha quasi com una relació familiar entre nosaltres.
Mira.
De manera que compartim moltes coses, discos, tal. I ja porten dos anys, bueno, fa dos anys que s'ha recuperat el Pop Meet, porten dos anys dient que el CD Anglaterra, per exemple, ja ha tocat, ja no baixarà més, ja no baixa més, i que inclús hi ha una certa revifalla. Això és el que diuen, no? Jo no m'ho acabo de creure, perquè sí que el CD va tindre un greu problema quan es va deixar els cotxes, que hi hagués reproductor de CD, allí va ser el cop mortal pel CD, però han vist el vinil. Del vinil us podia explicar que jo l'any 2017...
M'has tret la segona pregunta que et volia fer.
Sí, jo anava a vegades a Castelló. També veus allò, hòstia, això del vinil n'ha de tornar, tal i qual. I tenia un client, abans veníem a la cadena MediaMarkt, hi havia un MediaMarkt, al Castelló hi ha molta afició a la música i al rock i de sempre i tal. I han hagut companyies com Discos Suïcides i altres doncs, que han estat allà. I allí tenia un client que era el MediaMarkt de Castelló, que curiosament no tenia res a veure amb els MediaMarkt d'Espanya. Tenia una quantitat molt gran de vinils, el tio que ho portava, el director d'allí, era aficionat a la música, inclús tocava amb una banda, i era un home que cuidava la música, i doncs cada tant hi baixava. I va ser que vaig sentir parlar de la gent de Krakatoa, del Bernat, d'aquest, de l'altre, i vaig anar baixant per allà i a vegades quedava amb ells per prendre un cafè, no? I parlàvem i tal, i eren uns estudiants d'allí que tenien alguna banda d'esca, de tal, tots tocaven, i ho eren un grup d'amics que van comprar unes màquines velles a Los Angeles, que eren tipus això per fer els biquinis, aquestes
sí, planxes. Prensada, sí, prensades,
sí. Eren d'una en una, eren així. I vaig fer bona relació amb ells, anava parlant i pensava, hòstia, saben, perquè han après molt portant aquestes màquines velles i intentant arreglar-les i tal, però tenien molt mala fama com a fàbrica,
vull dir,
perquè fer els discos, molta gent et deia, amics d'altres companyies deien, però si los discos salen torcidos i tal.
No!
I bueno, i al final els vaig col·laborar amb ells i participar amb ells amb l'ajut. Vam comprar una Salfatulex a Suècia, que ens les van fer, una automàtica, que és una màquina automàtica que la van fer a mida a Suècia, coneixent que estaven recuperant màquines antigues, la Salfatulex.
Ah, mira.
I la vam poder instal·lar, jo vaig participar econòmicament i em vaig associar en certa manera amb ells, i ara estan a tope, no? I ara en aquest moment hi ha tres fàbriques a Espanya.
Ah, mira.
Record Play, Record Press Replay al País Basc,
okay.
I una a Madrid que es diu Mad Vinyl, també.
Mad Vinyl.
Les tres, i aquesta de Krakatoa, que és la de Castelló.
Jo crec més en el casset que el CD.
Bueno, i cassets també...
Això sí que em faria il·lusió.
També en fem nosaltres, cassets, però no a la fàbrica. Tinc un amic que va comprar unes màquines a Portugal i en fa des d'allà.
Jo crec que el casset sí que seria el nou vinyl.
Més,
és així de petit, clar. És,
no, i pots fer de més durada, de menys, i és superfàcil. I pots fer 50 còpies.
No creus que això sí que molaria, no?
Pots fer 50 còpies i queden sempre bé. Però el que passa que no hi ha màquina. Bueno, no hi ha tampoc reproductor, és molt difícil, però bueno.
Bueno, en tus sí pop, en tus molt... pop meets podries comentar ahir a los
sí,
col·legues.
No, hi ha a gent que sí. Ho fa, no? Com a objecte de merchant i de regal i tal.
Bé, de fet, bueno, has passat de ser veí d'una fàbrica de discos, a ser soci i tenir una part d'una fàbrica de discos.
Sí,
final,
els vaig ajudar molt i la veritat és que treballen molt i estan molt il·lusionats i bueno.
Nosaltres,
però aquí, no tinc bones condicions, tinc no,
les,
pitjor,
les mateixes que jo, no em diguis pitjor, que pitjors sí, que jo, sí, tu ets el soci i tens pitjors condicions
pitjor,
que jo.
I sóc a l'últim, no m'arriben els discos, no m'arriben.
No.
Mira, acabem de treure el disco d'Enric Montefusco del nou i no el tindrem el dia de sortida, ni molt menys. I portem així 20 setmanes
d'espera.
Sí, i que no tinc cap avantatge.
Com ho fas tan ràpid tu, Jordi? Doncs
pues no sé, explicaré ell, que és part de l'empresa.
És allò, el si cau bé.
Tu ets el soci, però no els hi caus
tan bé. A mi no em tracten bé, Tinc que posar-me...
Enric, per anar acabant, són molts anys de professió i tal com ens has anat explicant, has fet pràcticament tots els papers possibles que es poden fer dintre del negoci, discogràfica, promotor, mànager, tens editorial, has fet el digital, vas estar involucrat a les Olimpiades de Barcelona, que tampoc ho pot dir tothom, de tots els projectes en els que has estat involucrat durant tots aquests anys, de què és el que estàs més orgullós? I no cal que sigui el que ha venut més entrades o el que hagi estat més rentable, sinó el que realment dius, hòstia, això és del que més orgullós estic de tot el que he fet en tots aquests anys dins del món de la música, és això, o el que més m'ha omplert. Què és?
No sabria dir, jo crec que és de tot, no? Una mica, i de, sobretot quan també d'haver, per exemple, d'haver treballat amb molta gent, que veus que avui en dia estan treballant amb les seves pròpies empreses, i de veure això, no? que hi ha hagut una... No sé, no diria aquest projecte més... I altres sí que hi ha projectes vitals o temporades que t'has divertit molt, altres que has patit, altres que discos que funcionen, discos que no funcionen, però jo crec que en general estàs content d'haver viscut aquesta història.
És que són 5 dècades, Déu-n'hi-do, no? És poc dir.
Dius, bueno, està... Està bé, no?
No, és que m'encanta, és que no, tinc enveja. No, estic vivint la nostàlgia aquesta i és en plan...
Bueno, està bé. Està
un
bé.
Llibre, potser?
No.
No?
Soc molt... Amb això no em costa molt. De fet, és un tràngol, cada vegada. Avui al matí estava, hòstia, pensant el truco, el Jordi
i l'Anul.
No!
Jo quan he de dir que l'Enric m'ha trucat que no eren les 9 del matí encara i he pensat, ai.
Tinc allò de procrastinar, no? Vaig retardant i tal, i al final m'he fet una mena... que m'ha sigut allò, m'apuntaré 4 coses perquè considerava importants i tal, i bueno, em costa molt.
Les has explicat i ha estat molt bé, Coco.
Sí.
Moltes gràcies.
Vosaltres, t'ho juro, gràcies Jordi per presentar-me. És un tros d'art, la seva vida. No, és que estic en plan... Vull veure la pel·lícula de la teva vida. Estic super emocionada. Felicitats per tots. Qui sap? Felicitats per tot lo aconseguit.
Aquest projecte és molt xulo i crec que està molt bé.
Sí, que tenim aquest llibre, per cert, que ens ho ha portat.
Ens has portat el llibre dels pòsters del Gai Mercader.
És un projecte, per exemple, que estic molt orgullós, no, aquest, perquè el vam fer amb molt carinyo, el vam fer la gent de... Van treballar-hi molta gent, van estar els del País Basc, de Sold Out, també els dissenyadors, van estar molta gent i va ser un gran treball de molt de temps. I per exemple, abans que parlàvem del tema de les coses noves i tal, ahir estava a Mallorca amb un estudi del Juanito Macandé, que treballo amb ell i que, i que ella es dedica a la producció, té allí el seu estudi, ara han gravat Izal, ara comencem amb un disco de Chambao per la primavera i tal, i m'estava dient que ell havia patit insomni molt temps, no? I que ara es curava l'insomni escoltant podcast. Diu, he descobert els podcasts. Diu, i m'ho poso. Diu,
I m'adormo.
Diu, sí, i m'adormo. Perquè diu, i és l'única cosa que em funciona. I ell, perquè no entenc el català, no parla, però dic, mira, si no, ahir li volia recomanar.
Absolutament, absolutament.
El vostre, no? Però bueno, igual, ara vivint a Mallorca, igual ja comença a aprendre.
Enric, torna quan vulguis. Bueno. Quan vulguis, quan tinguis novetats, coses que to share with us, sempre benvingut, ha sigut un plaer molt gran.
Bueno. Moltes gràcies, Enric, per acceptar la invitació. T'ha costat. Ja m'ho pensava que et costaria. De fet, es vaig agafar una mica a traïció al Vime allí, ara que el veig així una mica suelto, i em vas dir que sí, ja m'ho pensava que et costaria, però moltes gràcies per venir a parlar amb vosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
I a tots els que ens escolteu, gràcies per escoltar-nos, i res, com sempre, esperem que la propera setmana ens torneu a escoltar, i que si el podcast us agrada, doncs que el recomaneu a tothom que li pugui interessar, i sobretot que us hi subscriviu a totes les plataformes o a qualsevol de les plataformes on podeu escoltar-lo. A iVoox, Spotify, Apple Podcast o també a la nostra web buenritmo.es i...
Instagram.
Molt bé, doncs ara a veure.
Un podcast realitzat amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.